Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Benvolguts seguidors fidels de la veu de l'abast. Us oferim un nou programa de Ciència a l'abast de tothom, en aquesta que és la vostra emissora. Avui hem preparat un tema quotidià de salut, que tots el necessitem. Parlem de les aigües envasades, les seves propietats, el consum que en fem i que representa, doncs, bé per la nostra salut. L'hem titulat Aigua envasada i salut. Diguem d'entrada que la tradicional definició que es feia d'aigua, com un líquid incolor, inodor, insípid, ha passat a la història, ja que avui dia tan sols a Catalunya es considera que hi ha uns 32 tipus d'aigües envasades diferents i que cada una d'elles té una composició i un gust que la distingeixen, que la fan única, la fan diferent. Per tant, l'aigua no és una cosa inodora, insípida, no. Té les seves característiques. La principal de l'aigua mineral envasada és el seu sabor i la seva personalitat, que li venen doncs, de la diversitat de terrenys geològics per una travessa i que en el cas de la nostra geografia és molt divers i molt ric. Aqüífers calcaris, aqüífers granítics, zones termals, etc. etc. Podem indicar també que actualment les aigües de beguda envasades tenen una alta qualitat i passen exhaustius controls abans de la seva venda, de la seva expedició. La composició és sempre la mateixa i arriba al consumidor directament de la natura, sense passar per cap tractament químic o microbiològic, tinguem-ho present. Així mateix, cal doncs, indicar que l'aigua envasada no caduca, encara que si s'estableix una data de consum preferent, però a tipus d'informació, podríem dir-ne. Mantén totes les seves propietats organolèptiques, d'olor, de sabor, de gust, doncs, fins al final de la data de caducitat, però segurament que molt més temps encara. Segons les últimes normatives que proposa la Comunitat Europea, l'aigua destinada al consum humà ha estat catalogada com un aliment. Abans no ho era, però ara l'aigua envasada es considera un aliment. Convé beure tanta aigua com es vulgui, ens ho han dit moltes vegades, i fins i tot a l'estiu beure encara que no tinguem set. Hem de repostar aquella aigua que es perd per la suor, al contrari del que a vegades es creu. L'aigua mineral natural és una beguda sense calories, també és important, per tant no incrementa el pes, i és ideal per mantenir doncs, hàbits de vida saludables. Quant necessitem d'aigua per viure? Se sap que podem viure doncs, setmanes sense apenes menjar, però que si no bevem aigua ens podem morir en pocs dies deshidratats. Això ja es coneix des de les escoles. Necessitem com a mínim 2,5 litres d'aigua diàriament. Entre la que bevem, que és 1 a 1,5 litres, de 1 a 1,5, aquesta la bevem, l'hem de beure, vaja, i la que contenen els aliments que completen fins als 2,5 litres aproximadament. Aquesta aigua ha de compensar la que el cos humà perd, en perd entre 2 i 2,5 litres diaris, i per quatre vies. La pell i els pulmons, en forma de vapor d'aigua, en marxen uns 800 mil·lilitres, i també per la suor. Els ronyons n'eliminen entre 1 litre i 1,5 litres, en forma d'orina, i per l'intestí uns 200 mil·lilitres més. Total, aquests 2,5 litres que perdem diàriament que els hem de repostar. Aquestes quantitats s'incrementen si tenim diarrea, si tenim febre, si tenim vòmits, hemorràgies, cremades, etc. I que llavors es necessita repostar més aigua per mantenir l'equilibri hídric, que se'n diu. L'aigua mineral, natural, aporta tots els minerals essencials i els oligoelements, que són els metalls, podríem dir-ne, que ajuden a l'organisme a satisfer les necessitats diàries de manera molt saludable. També ajuda l'organisme a transportar nutrients, a eliminar deixalles i a afavorir la digestió. Entre l'orina i la femta, doncs ho fan. Quant consum d'aigua envasada tenim? Al nostre país i en altres? Doncs anem a fer referència a algunes dades. Espanya segueix en augment constant, en sintonia també amb els altres països, el beure aigua envasada. Consumir també productes biològics, productes light, productes dietètics, productes enriquits, tot això està de moda, podríem dir-ne. És el quart productor europeu d'aigües envasades a Espanya. Itàlia és el primer i en produeix, esgarrifeu-se, 8.750 milions de litres cada any, Itàlia. Alemanya unes miques menys, després ve França i Espanya en produeix cada any 5.500 milions de litres d'aigua envasada, que suposa un promig de 125 litres per habitant i any, aproximadament. I a Catalunya, casa nostra, segons un informe de la Generalitat, l'any 2016 hi havia 23 plantes envasadores, embotelladores d'aigua mineral, que envasaven 32 tipus d'aigües diferents. Imagineu-vos-ho, s'ha de distingir, aquestes 32 tipus amb el gust, amb el sabor, amb l'aroma que desprenen, etc, etc. Es van envasar a Catalunya 1.740 milions de litres a l'any 2016, amb un consum d'uns 120 litres cada any per cada persona. Penseu que d'aigua de l'aixeta normal en consumim aquí a Catalunya, i per aquí al Bages també, uns 150 litres de promig i doncs, d'aigua envasada 120, si acosta. Alguns estudis sobre el sector afirmen que només una tercera part de l'import, quan ens cobren l'aigua envasada, que comença a ser cara, depèn de l'aigua, de la seva comercialització, de la seva venda i el que costa el manantial. Una altra tercera part del cost se'n va amb l'envàs i el darrer tercera part amb el transport. Per tant, si dividim en tres parts, el que és l'aigua, la comercialització, la venda, la propaganda, podríem dir una tercera part del seu cost. L'altra tercera part l'envasat i l'altra tercera part del transport. Amb què l'envasem l'aigua? Les ampolles que tenim generalment, tant siguin de litre i mig com més grans, són fetes d'un plàstic que es diu polietilè tereftalat. Polietilè tereftalat. Per això es posa les lletres PET, P-E-T. Polietilè tereftalat, que és un plàstic molt resistent, molt robust, reciclable i que no té dificultats de desprendiment ni de fer-se malbé en poc temps, aquest tereftalat, aquest PET. Després també una altra part s'envasa amb garrafes de polietilè, que és més rígid aquest plàstic, és un envàs que s'utilitza molt més pel llet, pels detergents, pels olis, que no pas per l'aigua. Però també hi ha aigües envasades amb polietilè, però bàsicament amb polietilè tereftalat. D'aquí un moment ens tornarem a posar amb la segona part d'aquest programa d'avui d'utilitat, diguem-ne, pública i sanitària, com és l'aigua envasada i la salut. Fins ara mateix.
Obre la porta del cel, les paraules volen.
He quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat, m'he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants, passant mil hores a aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. He sabut el que pensava, l'he estimat desmesuradament. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils. només amb tu. Les hores se m'escapen entre els dits, només amb tu. Les hores passen ràpid, només amb tu. Només amb tu. Obre la porta del cel, on les paraules volen. Seran les hores. Les hores se m'escapen entre els dits, només amb tu. Les hores passen ràpid, només amb tu. Només amb tu. He quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent.
Continuem el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, parlant de l'aigua envasada i la salut. I en aquest apartat doncs, ens fixarem en els tipus d'aigües envasades que hi ha, les classificarem, i després què és la mineralització de l'aigua, que és un tema molt important. Les aigües envasades són un recurs miner de mines, i la legislació, la normativa que s'hi ha d'aplicar en aquestes aigües envasades és la normativa minera, i el seu ús i aprofitament ho recullen les lleis de mines. Per tant, els que tenen atribució amb això, fonamentalment, són els enginyers de mines, els que actualment prepara pràcticament una gran part del país la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, com a escola de mines de tota la vida, i que doncs, a Catalunya, les Balears, l'Aragó, no n'hi ha cap més, fins a Madrid i algun País Basc i alguns altres a la resta d'Espanya, però que on es preparen els enginyers de mines, que són, que a més de tenir les atribucions amb la mineria, la tenen també amb aquestes aigües subterrànies que doncs, es deu als aqüífers que ells poden i saben estudiar i treballar. Els aqüífers que més aprofitem a Catalunya es poden agrupar en, a Catalunya i tot arreu en tres tipus, els que se'n diuen aqüífers granítics, aqüífers calcaris evaporítics i aqüífers termals, tres tipus. El més important d'aqüífer d'aigua subterrània que se'n extreu la majoria és a Catalunya l'aqüífer granític del Montsell Guilleries, que al mateix temps és el més important també de tota la península Ibèrica, per tant d'Espanya a Portugal. S'extreu el 80% de l'aigua mineral envasada a Catalunya i molta més que s'exporta. El triangle, podríem dir, entre Sant Hilari, Arbúcies i Santa Coloma de Farners contenen 8 explotacions d'aigua mineral envasada, per tant, 8 empreses, 8 sortidors d'aigua mineral que després s'envasa entre aquestes zones de Sant Hilari, Arbúcies i Santa Coloma de Farners al Montseny. En quant a la seva qualitat i les característiques de les aigües envasades, venen regulades, molt ben regulades, molt estudiades, per una directiva europea de l'any 98 i, finalment, un real decret espanyol de l'any 2010, que aquest últim Real Decret és el número 1798, si algú el volgués revisar, i regula l'explotació i la comercialització de les aigües minerals naturals i les aigües de brollador envasades i per consum humà. Què és una aigua mineral natural? Doncs és el grup més important d'aigües, les que se'n diuen minerals naturals, sense cap addició de res. És el 85% de la producció d'aigua envasada. Es caracteritzen per tenir una acció favorable a les funcions fisiològiques del cos sense arribar a tenir propietats mèdiques, terapèutiques. Es pensa que l'aigua envasada té propietats mèdiques i això són lleugerament, alguns atributs que ara veurem, però que no es pot considerar que és una medicina, sí que és un aliment. En el grup pertanyen també les aigües carbòniques que tenen gas, que tenen diòxid de carboni, que és de la pròpia font, o sigui, ja ve amb el brollador de l'aigua, o que se li afegeix. Aquelles són les aigües doncs, carbòniques, però també són aigües naturals, i amb aquest afegitor de carbòniques. I per un procés contrari a afegir-hi diòxid de carboni, també n'hi ha que les desgasifiquen, els hi treuen el diòxid de carboni que porten de natural, i s'elimina aquest CO2, doncs, quedant doncs, aigües naturals sense gas. Altres grups són aigües de font, de manantial, com per exemple l'aquarel de Nestlé, per dir un exemple, aigües potables preparades, però que ja és una altra cosa, o sigui, són aigües que les hem potabilitzat, les hem preparat com una de les aigües del Montseny, que està preparada per ozonització. Aigües d'abastament públic, també doncs, diguem, de la xarxa dels pobles, que es preparen, es corregeixen i s'embotellen, això també pot ser. En algunes s'hi afegeix diòxid de carboni i llavors s'indica l'envàs, que és una aigua gasificada. Què és, com s'entén, el que es coneix com a mineralització de les aigües? Mineralització. Doncs un dels paràmetres més importants que hem de vigilar a l'etiqueta d'una aigua envasada és el residu sec. El residu sec, que sempre el porten en una petita taula, entre altres paràmetres, dona la quantitat total de sals minerals dissoltes que té aquella aigua. De totes les aigües porten les sals minerals que han dissolt pel camí, mentre s'han arrossegat, diguem, per l'aquífer i pels canals que hi han arribat des de la pluja, i aquest contingut de sals i de minerals és el que es coneix com a residu sec. Què vol dir això? Vol dir que si aquesta aigua l'evaporéssim, l'agaféssim amb un got, amb una càpsula, i a la posició del foc i evaporéssim l'aigua, ens quedaria un residu, un material, que són els minerals aquests que no s'evaporen i que se'n diuen residu sec, i això és molt important per saber la duresa d'aquesta aigua i si ens convindrà o no, com ara explicarem. Les aigües que se'n diuen toves, blandes també, són de mineralització molt dèbil, i n'hi ha algunes que tenen menys de 50 mil·lígrams de residu sec, són les més toves que hi ha, les de més baixa mineralització són de fins a 50 mil·lígrams per litre de residu sec. Després hi ha les oligometàl·liques, que tenen més continguts ja de sals, de calci, de magnesi, de ferro, de potassi, de flúor, i el residu sec està entre 50 i 500 mil·lígrams per litre. Però totes aquestes, fins a 500, se'n diuen aigües toves. A partir de 500 mil·lígrams ja es diuen aigües dures i poden ser encara de mineralització mitjana, fins a 1.500 mil·lígrams, o molt forta, mineralització molt forta, molt pesada, podríem dir. I llavors el residu sec és més elevat de 1.500. Per tant, recordem, fins a 500 mil·lígrams per litre de residu sec són aigües toves, blanes, de fàcil digerir, i de més de 500 mil·lígrams per litre, fins a 1.500, o algunes fins i tot més, són aigües ja dures. Aquí hem anunciat que un dels minerals oligominerals que poden tenir és el flúor. El flúor és molt important, se n'ha parlat molt amb les aigües, és significatiu. Es coneix que aquest element és eficaç per la càries amb dosis entre 0,5 i 1,5 mil·lígrams cada dia. Entre 0,5 i 1,5 mil·lígrams cada dia de flúor poden ser beneficiosos per la càries. Però resulta que, en canvi, és problemàtic quan es superen els 2 mil·lígrams cada dia. I llavors hi ha risc de fluorosi, que es tradueix en taques i enfosquiment de l'esmalt de les dents, o per sobre de 6 mil·lígrams cada dia, que llavors ja, malament per beure una aigua d'aquestes, no l'hem de beure, que donaria fluorosi i amenaçaria els teixits ossis i tot. En una taula, això via ràdio potser costa una mica a través de les ones d'explicar, que si es veiés en una pantalla seria més fàcil, però anem a donar algunes pautes. Segons la composició de l'aigua, quins efectes pot tenir sobre la salut són només orientatius, aquí no fem de metge, sinó que donem unes pautes que són certes, però que s'han de contrastar si algú ho vol aplicar molt rigorosament, i algunes fonts típiques que ho poden donar. Per exemple, una aigua de mineralització dèbil, menys de 500 mil·lígrams per litre de residu sec, dèbil. Aquesta aigua és bona per la gent que té la pressió alta, perquè pot reduir-la, o almenys aminorar-la, milloren la hipertensió. Són diurètiques també, van orinar, i són indicades per dietes sense sal, per problemes de ronyó, bàsicament. I qui ho porta? Doncs l'aigua Fontvella, l'aigua Viladrau, l'aigua de Ribes, l'aigua Solan de Cabres, però hem de mirar l'etiqueta i veure que el residu sec sigui menys de 500 mil·lígrams per litre. Al revés, aigües amb mineralització forta o oligometàl·liques, que tenen doncs, molts més components de calç, de magnesi, de sodi, potassi, etc. Aquestes són les que tenen fins a 1.500 mil·lígrams per litre, o sigui, entre 500 i 1.500, o més de 1.500. Serveix, és d'utilitat, pot ajudar a persones amb la pressió baixa, adequades pels que fan esport també, i així poden recuperar-se abans. Alguna aigua d'aquestes és la de Malavella, Vichy Catalán, Sant Narcís, entre d'altres. Aigües bicarbonatades, per tant, que tenen diòxid de carboni i que també tenen calç, magnesi, aquests oligoelements, sodi, potassi, etc. Doncs tenen més concentració que les altres aigües, una mica més elevat d'aquests bicarbonats i tal, per tant, els donen un caràcter bàsic, neutralitza l'acidesa de l'estómac, donen una reserva alcalina al cos, que a vegades fa falta, en alguns anàlisis ens troben a faltar alcalinitat, tolerem més bé els sucres, prenent aigua d'aquesta, tenen una funció de secreció del pàncreas i de la bilis, per això toleren més bé els sucres, sense exagerar, i eviten en part els càlculs a les vies urinàries. I aquestes aigües bicarbonatades, que en diem Caldes de Malavella, hi ha Vichy Català i aigua de Malavella, Vilajuïga, Sant Hilari Sacalm, hi ha la Font Vella i la Font d'Or, per tant, uns exemples. Llavors hi ha aigües carbòniques, que tenen més de 200 mil·lígrams de diòxid de carboni, tindrem un gust de gas, són gasoses, són una mica picants, una mica àcides, i ajuden al buidament gàstric després d'ingerir greixos, bàsicament. Com que el gas aquest fa, com si diguéssim, fer rots, fer rotar, i llavors doncs, sembla que païm una miqueta més bé. Aigües com Vichy Català, com Font d'Or, com la Font Picant, etc. Aquestes doncs, tenen gas. Llavors hi ha aigües molt més variades. Clorurades, que tenen clorur, i aquestes que tenen una part, un excés de clorur més que els altres, són aigües amb propietats que en diuen estimulants i que augmenten la mobilitat gastrointestinal i estimulen les funcions doncs, del cos humà. Anar a orinar, produir femta, etc. Serien adequades aigües de Caldes de Malavella, com Vichy Català, aigua de Malavella, aigua Sant Narcís i tal. Hi ha aigües sulfatades, amb sulfats, són amargantes, són laxants i purgants, per tant, per aquestes atribucions, per laxar i per purgar, la Font del Pi, Guissona, o l'Anjarón, Sierra Nevada. Hi ha aigües sulfuroses, aquelles aigües que tenen sofre. Aquestes aigües que tenen un contingut de sofre, doncs el sofre actua sobre la pell i sobre processos inflamatoris. Poden ajudar les psoriasis i els eczemes. Per exemple, Font Santa, una aigua de Torelló. Les sulfhídriques, potser tots hem sentit a parlar, aquelles fonts amb aigua que fan pudor, aigua sulfhídrica, pudor a ous podrits, no? Olor desagradable. Aquestes aigües pudoses, aigua de la Puda, per tant, la Puda de Montserrat, la Puda de Banyoles, la Puda Vilada, etc etc. I n'hi ha d'altres. Algunes tenen ferro, que eviten algunes anèmies. Els que tenen més d'un mil·lígram de ferro poden servir per evitar lleugerament o millorar l'estat anèmic, la Font del Ferro, l'Espluga de Francolí o Sant Hilari Sacalm. I etc. Dates amb fluor, que ja hem dit les funcions del fluor, que ha de ser en poca quantitat o si no poden provocar fluorosis. I les aigües termals, doncs, que són aquestes que surten entre 40 i 80 graus, que també tenen les seves funcions doncs, per la pell i pel cos. Amb una mica de reflexió que ja hem fet, ja diem sols, només, manera d'orientació, no cap acte mèdic. I d'aquí un moment ens hi posem la tercera part del programa d'avui, útil, com es diu, aigua envasada i salut. Fins ara.
Només ens cal un raig de llum, tu i jo, i una ampolla de vi i tenir-te amb mi. Oh sí, ja sabem que marxo molt lluny i com desitjo quedar-me amb tu. Pren el vi i bevem-lo junts, allarguem aquest petit. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marxat. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marxat. Crema un tronc i fa brasa, crema igual que jo per tu. El demà vindrà per emportar-me una mica més lluny. I no és fàcil haver-se'n d'anar. Mira, amor, de no plorar, però no, ja saps que he de marxar. Oh, senyor, que no sigui veritat. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marxat. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marxat. Estira la pell, jo voldria no haver d'anar amb ell, però no, ja saps que he de marxar. Oh, senyor, que no sigui veritat. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marxat. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marxat. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marxat. Sent la nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marxat. Demà ja haurem marxat.
Bé, anem acabant el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui dedicat a l'aigua envasada i la salut. Hauríem de lloar també el que és de saludable, l'aigua de l'aixeta, no només l'aigua envasada. Per moltes entitats ecologistes, els envasos i el transport de l'aigua, envasada, són dos focus de contaminació ambiental amb prou entitat com per cridar a consumir aigua de l'aixeta. Però no només això. L'aigua de l'aixeta té bona qualitat, té uns, cada vegada millors nivells de qualitat, perquè es revisa moltíssim, principalment en el que fa al gust, i diguem que moltes vegades doncs, tenia quelcom que desitjar, i ara cada vegada doncs, es pot veure més bé, fins i tot a Barcelona. Per tant, també cal campanyes per impulsar aquesta imatge de beure aigua de l'aixeta i no sempre haver de carregar amb les garrafes d'aigua o les ampolles d'aigua envasada. Jo crec que les fonts públiques que hi havia, molts pobles, moltes viles, haurien de tornar en els carrers d'aquestes ciutats, diguem, com era corrent en el passat. Amb la crisi i l'erupció dels filtres domèstics d'aigua, el consum d'aigua envasada s'ha reduït pràcticament una quarta part, un 25%, en els anys següents al 2007, els anys de la crisi. Actualment s'està recuperant i la tendència és que tendeixi a situar-se als nivells anteriors, nivells europeus, que en veuen encara més que nosaltres. Què hem de dir de les empreses que venen filtres miraculosos? Molts de vosaltres haureu passat per l'experiència d'haver d'atendre venedors d'empreses dedicades a tractar domèsticament, diguem, l'aigua que bevem. Amb el pretext de que l'aigua de la xarxa potable d'un municipi és contaminada, és tòxica, no s'hauria de beure. Cada dia és més corrent irrupció d'aquestes empreses que venen tractaments d'aigua per millorar el gust de l'aigua de l'aixeta o les seves condicions físico-químiques. D'entrada cal dir que són promocions comercials, a vegades molt agressives i en alguns casos poc ètiques. Tècnicament, i així ens diguem per posar els punts sobre les is, cal indicar que hi ha tres sistemes de tractar l'aigua de l'aixeta. Aquests aparells que ven. Un, el que se'n diu per osmosi inversa, que la manera de tractar l'aigua és fer-la passar a través de a pressió a través d'una membrana semipermeable, a través d'unes membranes, d'uns materials que poden ser de cel·lulosa o d'altres productes, o els tipus de plàstic, fins i tot, i aquesta membrana el que fa separa les sals de l'aigua, o sigui, es queda les sals retingudes i l'aigua, diguem, sense tanta sal, doncs arriba a l'aixeta. S'han de netejar periòdicament i també regenerar els sòlids que tenen dipositats i, per tant, treure'ls. Cal tenir en compte que consumim energia per passar l'aigua a pressió i que, a més, cal netejar, generar periòdicament els filtres. Per tant, té una despesa, però és un bon sistema el d'osmosi inversa. Un altre és descalcificadors. Els descalcificadors de l'aigua es solen posar a l'entrada de la xarxa, de la vivenda, per descalcificar tota l'aigua de la casa. Així que evitem que la calç, i aquí n'hi ha molta, a la zona del Llobregat-Cardener, pugui arribar a fer malbé els electrodomèstics. També caldrà una regeneració periòdica per eliminar la calç, és lògic, la calç i el magnesi, entre d'altres, que són els que més s'hi depositen. També s'utilitzen gerres que contenen filtres. Unes gerres incorporen uns filtres, sovint són de carbó actiu, que la missió que tenen és millorar el gust de l'aigua, filtrar les males olors o la termolesa. Per tant, el sistema d'osmosi inversa elimina les sals i les separa amb unes membranes, els descalcificadors són productes que treuen la calç i el magnesi, una part de la calç i el magnesi o tot, i per tant té menys minerals, és aigua més tova, i les gerres el que fan és millorar el gust, el sabor de l'aigua amb el carbó actiu que fa eliminar les males olors que pugui tenir. Cal deixar clar que l'aigua de l'aixeta es pot beure amb totes garanties i no calen altres tipus d'aigua ni tractada ni envasada, això d'entrada. També l'avantatge d'aquests equips comercials és facilitar el no haver de portar garrafes amunt i avall, escales amunt i avall, doncs d'aigua envasada. No obstant, és del tot recomanable beure aigua de l'aixeta, com diem, està curosament tractada, conté clor, que evita epidèmies, adequat i que resulta fins a 200 vegades més barata que l'aigua envasada. També hi ha una altra prova enganyosa, que és una prova d'electròlisi que a vegades et venen a fer empreses comercials a casa. Cal desconfiar-ne d'aquesta prova de l'electròlisi, on l'aigua adquireix un color fosc, suposadament que degut a les impureses de la mateixa aigua, cosa que no es correspon a la realitat. Per tant, quan fan una prova d'aquestes i l'aigua queda terbolosa, marronosa i tal, i et diuen això és les impureses que té l'aigua i nosaltres les hi evitem, això no és veritat. Fixeu-vos-hi. Si introduïm en un got d'aigua dues barres de ferro, que és el que fan, que es connecten a una corrent elèctrica contínua, l'aigua se separa, s'electrolitza, i els seus dos components, l'oxigen i l'hidrogen, bombollegen en una barra i en una altra d'aquestes electrodes de metàl·lics. L'oxigen que es desprèn de l'aigua o electrolitzar-se, el que fa és oxidar la barra de ferro i produeix una espècie de precipitat, una espècie de llot amb el ferro i l'oxigen aquest, que és d'un color ocre que enterboleix l'aigua. Són els òxids de ferro que provenen de la barra i no de l'aigua. Per tant, és una prova enganyosa per dir-nos que l'aigua està molt malament. I també hauríem de fer honor, parlant de les aigües envasades, del doctor Oliver Rodés, qui no ha mirat les etiquetes de les ampolles, garrafes, i la majoria doncs, ho són controlades per aquest doctor. Diuen que de cada 10 ampolles d'aigua envasada, 9 són analitzades als laboratoris del doctor Benito Oliver Rodés de Barcelona. Com es pot comprovar, la majoria de les etiquetes de les ampolles que podeu revisar. La primera aigua que va analitzar la família Oliver Rodés va ser la de Vilajuïga l'any 1901. Per tant, fa 117 anys que analitzen aigua, i molta d'aquí i arreu també de l'estranger. Amb els anys ha aconseguit el doctor Oliver Rodés, per la seva afició, una gran col·lecció d'envasos d'aigua de més de 2.000 botelles dels 5 continents, portant una mostra de l'interès per les aigües envasades. I per acabar, doncs, també té el seu punt negatiu, l'aigua. Diem que n'hem de beure tanta com vulguem, principalment a l'estiu i tal, però no amb exageració. Sabíeu que l'aigua pot arribar a matar? Hi ha una màxima que, per parlar dels elements que són essencials per la vida i dels elements que són tòxics, diu: no hi ha elements tòxics, hi ha dosis tòxiques. Per tant, pràcticament podríem dir que no hi ha elements bons i dolents, sinó que depèn de la quantitat que en prenguis, i amb l'aigua això encaixa perfectament. Per exemple, el mercuri és molt tòxic, fins i tot cancerigen, però la mateixa Organització Mundial de la Salut assegura que una persona en pot tolerar fins a 0,7 micrograms de mercuri per cada quilo que pesa cada dia. Per tant, tot i sent terriblement tòxic i cancerigen, fins i tot una petita dosis no seria problemàtic. Bé, i el que dèiem de que l'aigua podia arribar a matar, doncs això pràcticament va succeir amb una noia de 22 anys que la van haver d'ingressar a l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que, per les notícies, crec que no es va morir, però que va arribar molt, molt apurada, i senzillament perquè estava enganxada constantment a l'ampolla d'aigua, que és una addicció saludable, però que pot ser fatal. Moltes vegades, això de tenir de beure constantment aigua és doncs com una espècie de, ja de mania, que doncs alguns diuen que l'aigua doncs rejuveneix, envelleix, aprima i ajuda a deixar-la fins i tot de fumar. Això totalment no és veritat, almenys no portat a l'extrem, i en aquest cas d'aquesta noia, de tant beure aigua, arribava a beure 15 litres diaris, quan l'organisme això no ho pot superar, doncs va caure desplomada i van haver de tractar-la perquè les seves venes i els seus ronyons estaven inundats, estaven extenuats de tanta quantitat d'aigua. Això és una malaltia coneguda, una malaltia cerebral, diguem, de mania, que se'n diu la potomania, també doncs polidípsia psicogènica, que és un síndrome que caracteritza el desig compulsiu de beure grans quantitats d'aigua sense necessitat, com a resultat d'una, diguem, malaltia mental. Poden arribar a beure fins a 15 litres d'aigües diàries, depenent de la gravetat del cas, i quan l'organisme no resisteix més, els efectes poden entrar en coma i arribar a morir. Què passa al beure tanta aigua? Al beure tanta aigua doncs passa que dilueix la quantitat d'aigua, digereix el sodi i el potassi i el magnesi que tenim a la sang, i llavors amb aquesta dilució d'aquests minerals doncs, que se'n van cap a la sang en tanta quantitat d'aigua, apareixen rampes, apareix esgotament, pèrdua d'agilitat mental, fins que poden aparèixer alteracions doncs, molt més greus, funcions al ronyó, i que s'ha d'hospitalitzar, vigilar, i que com en aquest cas va entrar en coma i podia morir. Bé, amics, fins aquí el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs. Si ens heu seguit, heu comprovat que era un programa de salut, de millorar el benestar, titulat Aigua envasada i salut, que l'hem repassat, hem repassat les qualitats i els tipus d'aigua envasada, la importància d'aturar-nos a vigilar el residu sec, l'etiqueta, el residu sec que parla de la mineralització, i així en saber si pot ser una aigua de baixa mineralització, mitjana o molta. Vaja, que si una aigua és lleugera o dura i que ens pot ajudar a baixar la pressió sanguínia, quan és lleugera, o a incrementar-la si és una aigua doncs, amb molt residu sec, quan és dura. I això ens ajudarà amb la funció del pàncreas, les pedres del ronyó, pot ajudar, etc. Sense deixar de beure aigua de l'aixeta, que és potable, saludable i més barata, també doncs, cal conèixer les millores de les nostres aigües envasades, que tenen una gran qualitat aquí a Catalunya, que n'hi ha molta, i que doncs, ens hi hem referit en el programa d'avui. Serà fins d'aquí un mes amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom, amb un diumenge doncs, a la veu de Navàs amb tots vostès. Molt bon dia, bona setmana i moltes gràcies per assistir-hi.